A Catalunya Informació, Traveling. Estrenes de cinema i sèries a Catalunya Informació. Amb Marc Garriga.
The El Royale is a bi-state establishment.
Drew Goddard, el director que va fer la pel·lícula de terror que girava com un mitjó totes les claus del gènere, La cabana del bosc, i que va estar nominat a l'Oscar pel guió de Marte, de Ridley Scott, presenta el seu segon film, escollit per cloure l'últim festival de Sant Sebastià, Malos tiempos en el Royal, una pel·lícula amb evidents influències de Quentin Tarantino i Sergio Leone sobre la trobada, suposadament casual, en un mític motel de carretera construït sobre la frontera de Califòrnia i Nevada d'un grup de personatges molt especials. Goddard, de fet, ens explicava a Donosti que la construcció d'aquests personatges és el principal al·licient de la història.
M'encanten els personatges. Hi ha un no sé què amb els thrillers que posa els personatges en situacions límit en un període de temps molt concret que fa que aflori la seva personalitat de maneres realment úniques. Quan penso en els thrillers passionals que adoro i en la seva intensitat, en com ensenyen la humanitat de les persones, m'adono que és el que jo també volia fer aquí.
Un film sorprenent, brillant visualment i musicalment, amb un repartiment que inclou Jeff Bridges, Chris Hemsworth o Dakota Johnson, però que té una falta de ritme inesperada. Barreja moments d'intriga política, thriller i cinema negre excepcionals amb altres d'un tedi inacceptable.
An address. What's that? A safe house in Paris.
Bèsties fantàstiques, els crims de Grindelwald està destinada bàsicament als fans de la saga de Harry Potter, els incondicionals de J.K. Rowling i els seguidors de Newt Scamander. En aquesta segona part de les bèsties fantàstiques que van destrossar Nova York fa 2 anys, tornen tots els antics protagonistes, encapçalats per Eddie Redmayne i Ezra Miller. A ells s'hi sumen Jude Law, que encarna un jove Aldous Dumbledore, i un contingudíssim per fi Johnny Depp com el dolent de la pel·lícula. Els actors són el capital essencial d'un film vistós, però alhora excessivament fred i tècnic, dirigit pel sempre massa acadèmic David Yates. L'escriptora francesa Colette mereixia un bon biopic, una feminista pionera en el seu temps, finals del 19, principis del 20, avantguardista, artista, política, lliure, en definitiva, també mereixia una actriu a l'altura, i Keira Knightley hi està. El film, en definitiva, és una bona manera d'entrar en la seva vida gairebé inabastable, però fa la sensació de ser simplement un aperitiu. Molt correcte en tot, potser massa, però un film molt digne, elegant, reivindicatiu i reivindicable.
Quería tomar clases de pintura con usted.
¿Quién te mandó? ¿Cómo llegaste acá?
Mi obra maestra es una altra comèdia incòmoda de l'argentí Gastón Duprat, director de l'exitosa El Ciudadano Ilustre, que la describía així a Catalunya Informació.
La historia de una amistad entre dos hombres, un pintor y un galerista, y como el pintor ya ha venido a menos, entonces el galerista, su amigo, quiere intentar ayudarlo y volver a ponerlo ahí en la primera plana. Y en ese trayecto, bueno, generan muchísimas desavenencias y enfrentamientos entre ellos. Algunos son muy graciosos, muy disparatados, otros muy dramáticos.
Els antípodes de mi obra maestra, Alegría, tristeza, d'Ivonne Corbenzana, la primera pel·lícula espanyola de Rakuten, és un drama familiar sobre un bomber amb una estranya malaltia psicològica que li impedeix reconèixer o sentir cap emoció. Roberto Álamo i una cada cop més convincent Manuela Bellés en són els protagonistes i passava en aquesta setmana per l'estat de Gràcia.
Yo diría que es un drama thriller, porque va como... van aconteciendo una serie de cosas que te van sorprendiendo, ¿no? Y va creciendo hasta un clímax que... no sé, para mí es como un espacio para el desahogo también, esta película.
També s'estrenen Cuando yo no esté, un drama que fa pornografia del dolor amb una mare que, abans de morir de càncer, deixa el marit i els fills petits una llista de normes per tirar endavant sense oblidar-la. Ni distintos ni diferentes campeones, un producte per esprema una mica més el gran èxit de la cartellera espanyola d'aquest any, i El silencio de otros, nominat a millor documental europeu, que segueix durant 6 anys les víctimes de la dictadura franquista que van organitzar l'anomenada Querella Argentina. A Netflix trobem la que, si hagués arribat al cinema, seria, sens dubte, l'estrena de la setmana. La balada de Buster Scruggs, l'últim film dels germans Coen, amb un extens repartiment on destaquen Liam Neeson, James Franco o Tom Waits. Una col·lecció de perles western plenes d'humor negre, de violència sarcàstica i d'amors iròniques. Evidentment, qualsevol pel·lícula feta de petites històries acostuma a ser irregular, però en cada conte dels Coen hi ha molt més cinema que en qualsevol altra pel·lícula que s'estreni aquesta setmana en pantalla gran.
I aquí, ando construyendo un imperio.
A Netflix també s'estrenen dues sèries destacades. Des d'aquest divendres es pot veure Narcos México, la versió mexicana de com s'aixeca un imperi de la droga, protagonitzada per Diego Luna, un spin-off que manté el nivell de la Narcos original i que demostra que la franquícia gaudeix de bona salut. La segona és El Método Kominsky, protagonitzada per dos vells amics interpretats per Michael Douglas i Alan Arkin, una comèdia sobre la bellesa, amb ve baixa, amb diàlegs afilats i que demostra una complicitat meravellosa entre els dos veterans actors. I per acabar, Fuga en Danemora, a Movistar Plus a partir de diumenge, una esplèndida sèrie dirigida per Ben Stiller, amb Benicio del Toro, Paul Dano i una Patricia Arquette del tot incombustible.
Traveling. Estrenes de cinema i sèries a Catalunya Informació, amb Marc Garriga.
Ay, diles que si alguien quiere hablar conmigo, que aquí me pueden encontrar.